Un, dos, tres.
La ràdio escola a Ràdio Salt.
Hola, estimats oients de Ràdio Salt. Avui, dia 1 de juny, últim mes d'aquest curs, som Ràdio Escola a Ràdio Salt, amb el programa número 32. Us parla en Pep Tor del Departament d'Educació a nom de les escoles i instituts de Salt i de tot l'equip que des de l'Ajuntament ha preparat aquest programa. Per començar el mes i la setmana, estrenem una nova secció ben solidària, l'anomenada Cartes per trencar l'aïllament de la gent gran, a càrrec dels alumnes de secundària de l'Escola FEDAC. A més, la càpsula musical de cada dilluns sobre el classicisme de les arrels, un conte de la Farga per part de la Titon, la Silca del Pompeu que ens farà una reflexió i una recomanació de cançó, un embarbussament de la Cristina del Pla i un conte d'en Pau del Vallvera. Com cada dia, donem les gràcies a tots els professionals que treballen per nosaltres i estan fent possible que la nostra salut i les nostres vides tornin a la normalitat. Desitgem que els qui estan malalts es recuperin ben aviat i a tots us enviem una super abraçada i moltíssima energia per seguir endavant. Tot està anant bé.
Sabeu quina és la ràdio més especial i única?
Ràdio School.
Tot seguit, les càpsules musicals de l'escola Les Arrels.
Estàs escoltant Ràdio School.
M'encanta aquesta àrea, la reina de la nit, el personatge malvat i fosc de l'òpera de Mozart, la flauta màgica. Ai, disculpeu, però si no m'he presentat, sóc en Guim, de sisè. És que m'encanta Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, el millor compositor de tots els temps.
Andreu, company de classe d'aquest Ganàpia, que no té raó. El millor compositor del classicisme del segle XVIII i del món mundial va ser Ludwig van Beethoven.
Vinga, que encara és baralladeu i no paga la pena. Com tu dius, Andreu, estem al segle XVIII, un segle optimista, el segle de les llums. I pel que fa Mozart i Beethoven, tots dos són dos grans compositors d'aquesta època. Ai, i jo sóc la Nerea, del mateix curs.
Mireu, perquè ho sapigueu, amb 4 anys, aquest xaval ja es va atrevir a composar els primers minuets i als 6 anys ja anava de gira per Alemanya, França i Anglaterra.
Beethoven era un volcà. Tenia un esperit indomable i rebel. Les seves composicions tenien una força i una potència excepcionals i úniques.
Doncs a mi sabeu qui m'agrada molt d'aquella època? El Rossini, Chianchi o Rossini. Que com Beethoven està en el cavall entre el classicisme i el romanticisme. Va compondre una peça superxula per a dues sopranos. La llegenda explica que Rossini la va compondre en honor d'un parell de gats que tots els matins anaven a visitar-lo a la seva casa, casa de Pàdua.
Au, va! I què diu la lletra? Miau, miau...
Miau, miau, marra, miau... Ha, 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 ha...
Que és curiosa.
Malauradament, Mozart va morir molt jove, a l'edat de 35 anys, i tot i això va deixar escrita molta música. Escolteu aquesta marxa turca per a piano, una de les més conegudes.
Doncs, amb el temps, el pobre Beethoven cada vegada estava més sord. Però, a dins seu, sentia la música i era capaç de compondre verdaderes obres orquestrals on els instruments de vent van tenir molt de protagonisme. Pareu atenció als primers compassos de la cinquena sinfonia, espectaculars i molt potents. Una gran obra mestra.
Thank you.
De tota manera, hem de tenir en compte en quin temps van viure aquests dos cracs. La monarquia i uns pocs tenien el poder absolut sobre el poble i la gent passava moltes penúries i n'estava fent farta ja.
Va ser per aquell temps que en Benjamin Franklin va fer el parallamps.
I l'enginyer James Watt la màquina de vapor. I, nanos, a partir d'aquí el progrés va ser imparable.
Sí, 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 no despistem. Jo encara penso que Mozart va ser el millor de tots.
Què? Que jo en sé molt d'això. Tu sí que no en sap res. Beethoven number one. Beethoven number one. Beethoven number one.
Què m'has de dir a mi?
Beethoven number one.
Ja hi tornem a ser. Adeu, amics. Fins al romanticisme.
Hola, nens i nenes. Bon dia. Mireu, avui us llegiré un conte per telèfon d'en Jani Rodari. Es titula A dormir, a despertar-se. Hi havia una vegada una nena que cada vespre, quan era hora d'anar al llit, es tornava xica-xica. Mare, deia, sóc una formiga. I la seva mare entenia que era l'hora de dur-la a dormir. Quan sortia el sol, la nena es despertava, però encara era petitíssima. Cabia tota sencera sobre el coixí i encara en sobrava un tros. Aixeca't, deia la seva mare. No puc, responia la nena. No puc, encara sóc massa xica. Ara sóc de la mida d'una papallona. Espera't que creixi. I al cap d'una mica exclamava. Ja està, ara he tornat a créixer. I amb un xisclet saltava del llit i començava el nou dia. Us ha agradat? Però mireu, ara us proposo una activitat. Agafeu un foli i el partiu per la meitat. En un costat hi feu un animal i dibuixeu un animal petit, petit. L'animal més petit que us agradaria ser a vosaltres, com la nena del conte. I a l'altre costat hi dibuixeu un animal gran, gran, que vosaltres també us agradaria ser. Aquí tindreu el petit i aquí tindreu el gran. I a veure si ens ho envieu, d'acord? Molt bé, nens i nenes, fins aviat i molts de petons.
D'allà venim, d'allà vivim, tots som de sal.
Hola, sóc la Silca, de quart d'ESO del Col·legi Pompeu Fabra i m'agradaria recomanar la cançó The Nights de Avicii. Jo personalment, quan l'escolto, recordo tot el que vaig fer durant els últims estius i també planejo el que faré durant aquest. A més, la cançó en si parla de viure una vida que recordis. I què millor moment per recordar que, després d'haver-nos passat un mes o un mes i mig dintre de casa tancats, passar uns bons moments amb els nostres familiars i amics, podent anar a la platja o a una terrassa i estar tranquil sense que ens molesti aquesta pandèmia. Això m'aporta esperança per protegir la comunitat quedant-me a casa, perquè sí, jo sola puc ajudar a la comunitat, perquè jo podria infectar la meva mare i la meva mare podria infectar a moltíssimes persones. I per tant, me sembla que és una cosa realment apàtica sortir ara amb aquest problema i no tenir la precaució suficient com per preocupar-se de la gent que podria contagiar-se i podria passar-ho molt malament. Realment, jo crec que ara hem de ser empàtics dintre de l'apatia de la situació d'estar tancats i no poder-nos veure i, doncs, quedar-nos a casa, que és el més important en aquests moments.
I said, you can do anything in life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.
Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play.
Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. You took me in, it's all I heard him say. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the shining stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say,
nens i nenes, què tal? Com esteu? Soc la Cristina de l'Escola del Pla. Avui us porto un embarbussament. Vinga, a veure si el sabeu dir vosaltres. Una gallina, xica, tica, mica, cama curta i ballarica. Va tenir 6 fills, xics, tics, mics, cama curta i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama curta i ballarica, els seus fills no haurien estat xics, tics, mics, cama curts i ballarics. Vinga, un petó super ben fort i una abraçada. Adeu!
D'allà on venim, d'allà on vivim, tots som d'estat.
L'edifici que calia trencar, de Gianni Rodari. Una vegada, a Busto Arsizio, la gent estava molt amoïnada perquè els nens ho trencaven tot. No parlem de les soles de sabates, dels pantalons o de les carteres d'anar a escola. Trencaven els vidres jugant a pilota, trencaven els plats de taula, els gots al bar, i si no trencaven les parets, era només perquè no tenien martells a la seva disposició. Els pares ja no sabien què fer ni què dir, i es van dirigir al batlle. «I si posem una multa?», va proposar l'alcalde. «Mira que bé!», es van exclamar els pares. «I després l'hem de pagar nosaltres amb els nostres suors!». Per sort, en aquella regió hi ha molts enginyers. N'hi ha un per cada 3 persones, i tots ells se les enginyen d'allò més bé. El qui se les enginyava millor de tots era l'enginyer Gamberoni, un home vell que tenia molts nets, i per això tenia una gran experiència en aquesta mena de maldecaps. Va prendre paper i llapis i va fer el compte de totes les despeses que ocasionaven els nens de Busto Arsizio amb tanta trencadissa. En va resultar una suma esgarrifosa, 1.090.14.33. Amb la meitat d'aquest pressupost, va demostrar l'enginyer Gamberoni, Podríem construir un edifici i obligar la canalla a esbocinar-lo. Si no guareixen amb aquest sistema, senyal que no guariran mai. La proposta va ser acceptada. L'edifici va ser construït en un 3 i no res i 2,22. Tenia una alçada de 7 pisos. Hi havia 99 habitacions. Cada habitació estava plena de mobles i cada moble atapeït de galindaines i objectes de tota mena, sense comptar els miralls i les aixetes. El dia de la inauguració van donar un martell a cada vailet i quan el batlle va fer un senyal es van obrir les portes del palau que calia trencar. Llàstima que la televisió no arribés a temps per retransmetre l'espectacle. Els qui ho han vist amb els seus ulls i sentit amb les seves orelles asseguren que semblava, Déu-nos en guard, l'inici de la Tercera Guerra Mundial. Els nens passaven de cambra en cambra com l'exèrcit d'Àtila i esbocinaven a cops de martell tot el que trobaven al seu pas. Els cops es sentien per tot Itàlia i mitja Suïssa. Nens que no eren pas més alts que la cua d'un gat s'aferraven a armaris grossos com cuirassats i els destrossaven escrupolosament fins a deixar-ne només un munt de serradures. Tendres infantons de parvulari, tan bufons amb els seus davantalets rosa i blau cel, colpejaven aplicadament els jocs de cafè, reduint-los a un polsim finíssim amb el qual s'emmascaraven la cara. A la fi del primer dia, ja no quedava ni un vas sencer. A la fi del segon dia, les cadires escassejaven. Al tercer dia, els nens se les van haver amb les parets, començant per l'últim pis. Però quan van arribar al quart, rebentats i coberts de pols com els soldats de Napoleó en el desert, van deixar-ho tot plantat. Se'n van tornar a casa trontollant i se'n van anar al llit sense sopar. Per fi s'havien desfogat del tot i ja no els avallia trencar res. S'havien tornat delicats i lleugers com papallones i haurien pogut jugar al futbol en un camp de copes de cristall sense escardar-ne ni una. L'enginyer Gamberoni va fer els comptes i va demostrar que la ciutat de Busto Arsizio havia obtingut un estalvi de 2,7 mm². El que quedava dempeus de l'edifici es va posar a disposició dels ciutadans per ordre de l'Ajuntament per fer-ne el que volguessin. Aleshores, es va veure alguns senyors amb cartera de cuiro i ulleres de lents bifocals, magistrats, notaris, consellers, delegats, agafant martells i afanyant-se a enderrocar una paret o a destrossar una escala, picant amb tant de gust que a cada cop se'ls veia rejuvenir. És molt millor que no pas barallar-se amb la parella, deien alegrement. Molt millor que no pas llançar-se el cap als cendrers i als plats de la vaixella bona, obsequi de la tia Marina. I vinga cops de martell. A l'enginyer Gamberani, en senyal d'agraïment, la ciutat de Busto Arsizio li va atorgar una medalla amb un forat d'argent.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respira lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment.
Els alumnes de segon de secundària de la FEDACSAL hem volgut trencar l'aïllament de la gent gran a causa del confinament, que no podia rebre visites de familiars i amics. Per a fer-ho hem escrit cartes, algunes de les quals han tingut resposta. Avui en compartim alguna amb vosaltres.
Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un parell.
Estimat, estimada, sóc l'Anabel, una nena de Salt amb 13 anys. T'escric aquesta carta degut a aquestes circumstàncies tan extraordinàries i també farta saber que no estiu sols, que tots podem junts. No desesperis. Comprec que aquesta situació no és fàcil de viure. Per aquesta raó, tenim que somriguis cada dia com tu jo saps. No baixis els teus ànims. Aquesta pandèmia no vol dir que el teu somriure no transmeti felicitat, ni que tampoc la teva bondat sigui apagada. Només has de ser més fort com tu ja ho ets. Que el que passa ara no canvi la teva perspectiva i la forma de veure el món. I perquè consti, aquesta carta s'envia amb un gran amor cap a vostè i que sàpigues que te l'envio amb un petó ben fort. Anabel Osorto.
Anabel, t'agraeixo molt el que has escrit per mi, ja que ho necessito molt. Sempre he estimat els meus i ara sento que tinc poca gent que m'estimi. Necessitaria més persones que m'estimessin, ja que abans tenia moltes cosines que em trucaven i em feien sentir estimada, però ara ja són mortes i em truca poca gent. Jo, si veig una persona feliç, també sóc feliç. Ara intento ajudar a una amiga que també és gran, com jo, i té poca memòria, i li diré que escolti el programa La competència de RAC1, que fa molt de riure. Anabel, sempre que vulguis em pots tornar a escriure, ja que m'ha agradat molt el teu escrit. Cuida't molt i disfruta de la vida. Mira de fer el bé i així sempre tindràs la consciència tranquil·la. Que siguis molt feliç, molts petons i una abraçada. Pilar.